gran inversió en el pla obert de la Diputació, el pla obert d'inversió. Hem dedicat bastant de pressupost del pla obert a aquest projecte perquè creiem, no, en el projecte, la veritat, fermament. Uh-huh. I les obres ja estan licitades i ara començaran, si no passa res, esta setmana.
Molt bé.
I això, la idea és això, fer 6 vivendes. Són 6 vivendes que són menudes, però bueno, són bàsiques, són molt dignes i volem oferir-les en lloguer. Uh-huh. Des de l'Ajuntament a famílies. No hem encara establert el protocol i com distribuirem aquestes vivendes, però sí que haurem d'establir totes les condicions, i la idea és això, afavorir, pues, per exemple, l'accés a vivenda a persones joves que tenen tantes dificultats. Mm. I per supost en un lloguer que puguen acceptar i puguen tirar endavant.
Se sap més o menys quan estaran finalitzades aquestes vivendes?
Hauran d'estar l'any que ve. O sigui, nosaltres en la primera fase haurem de donar compte a la conselleria en maig. Uh-huh. De la quantitat de diners que va destinar la conselleria, i després ja en el pla obert, doncs, tenim un marge un poquet més ampli. Jo calculo 6-7 mesos com a molt. Uh-huh. Com a molt, sí.
I a banda, ens ha cridat l'atenció, Manela, una notícia que també s'arribava de la Generalitat, que comentava que Ador era un dels municipis on més joves s'havien beneficiat d'una altra ajuda, que era per a comprar vivenda.
Sí, ens arriba la notícia. Clar, en aquest cas són sol·licituds privades. Uh-huh. Que nosaltres no gestionem directament, i aleshores, clar, queda un poquet en l'anonimat respecte a nosaltres, que ha sigut beneficiari, i ens alegra moltíssim, clar, la notícia que persones joves puguen quedar-se en Ador i fer la seva vida i portar els xiquets a l'escoleta municipal i que gaudisquen de la piscina municipal que tenim coberta, en fi, de tots els serveis que oferim, perquè la veritat és que la vida en el poble és molt tranquil·la i no sé, jo crec que oferís molta felicitat i molt bona vida. Sí. A les famílies que decideixen quedar-se.
Sí que heu notat això, no? Que la gent jove vol quedar-se en el poble.
La veritat és que sí, el problema són les vivendes, que no hi ha molt de parc, no?, de vivenda. Mm. a la venda, i a lloguer tampoc, i el que hi ha, el poquet que hi ha, doncs està a uns preus, pues, un poquet difícils, no?, per a la gent jove que comença. Per això nosaltres, doncs, hem tirat endavant i tenim tanta il·lusió en aquest projecte per a poder oferir això, la vivenda, perquè puguen quedar-se famílies joves i que puguen formar part de la nostra comunitat.
Mm-hmm. I heu notat, per exemple, algunes famílies que no són del poble, que han arribat en els últims anys o que van a preguntar per vivendes?
Sí que ho hem notat. Hem notat parelles joves, parelles també amb criatures, que duen les seus criatures, les porten a l'escola municipal, a l'escola també, i sí, molta família jove buscant, però ja dic, és que el parc no hi ha molt de parc de vivenda a la venda, ni a lloguer tampoc.
Doncs moltíssimes gràcies, Manela Faus, alcaldessa d'Ador, i enhorabona per aquesta iniciativa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adéu. Triangula les hores i cauen els estels, presoners dins d'un bol de vidre. Tenen pa tota la nit, despertant-se a la nostàlgia, i anem puja a les parets, a l'estatura de la lluna. La ciutat és mort, presoner de la polis, un semàfor que sempre m'atrapa.
Mare, en guai no digues res, eh?
Res de què?
El sopar no l'he fet jo. És de Ca Fuster.
I què penses que fas jo des de fa 3 Nadals?
Cordera al forn, carrilla que es desfà i farcits per a compartir. Tria el teu menú de Nadal complet. Encarrega abans del 15 de desembre. 10% de descompte en compra anticipada. Som al carrer Sant Francesc de Borja 83 i al carrer Llarguer 12. O per WhatsApp al 653-671-099. Ca Fuster. Nosaltres cuinem. Tu celebres.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía. En Oliva Muebles Roque encontrarás mucho más que muebles, encontrarás inspiración. Somos distribuidores oficiales de Kate Home, diseño actual y lleno de personalidad. Y de Sofás Fama, donde sentarse es toda una experiencia. Renueva tu hogar con calidad, estilo y el asesoramiento que necesitas. Oliva Muebles Roque, tu casa como tú la imaginas.
Esta Navidad, da calidez a tu hogar con Ferreterías Oliva. Encuentra ideas prácticas para regalar, herramientas, iluminación, calefacción y mucho más. Te esperamos donde siempre, en Gandía, Avenida del Raval 50, o en nuestra tienda del Polígono Benieto. Y ahora también en el Grau, Passeig Rosa dels Vents 1. Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza. Regalos útiles, hogares con alma.
Llega Gandía, Terra de Emocions, donde tus celebraciones serán únicas. Cumpleaños, talleres o baby showers con parque de bolas, juegos y, si lo necesitas, catering. 200 metros cuadrados a tu disposición en la calle 9 de octubre 51. Reserva tu evento ya en terrademocions.com.
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que, en caso de una desgracia, puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Arriba el moment de donar-los veu, d'escoltar els seus missatges, suggeriments i agraïments, que també tenim, que ens han arribat a la secció de A qui corresponda. Després d'un pont llarg, tenim els missatges acumulats, tranquils, que si no els donem avui, els donarem al llarg de la setmana. El primer missatge ens arribava per WhatsApp, acompanyat d'una fotografia. L'escoltem.
Hola, buenos días. Quería felicitar por la actuación que han hecho en la calle Benisuay, de quitar todos los setos centrales, y que se ha quedado muy limpio y muy aseado. Y por lo menos hay mucha visibilidad. Ahora falta que, como en la foto que os he enviado, justo en las esquinas y en los stops y en los cerros del paso, que quiten esas plantas tan grandes que han puesto, porque como se puede ver en la foto, la planta es más grande que el coche y te impide ver si viene un coche o un peatón. Vale, muchas gracias a quien corresponda.
I altre agraïment que arribava per WhatsApp.
Hola, bona vesprada. Mira, volia donar les gràcies per tornar a posar els bancs en el jardí de la plaça de la policia. I també, pues, agrair que s'han posat un parell de papereres noves, a més.
Y un mensaje que nos arribaba per correo electrónico que diu: siguen retrasándose la reforma de la pista de atletismo. Dijeron el 12 de septiembre, luego noviembre, luego puente de diciembre. ¿Qué fecha real creen que se abrirá? ¿Para fallas o verano? Muchas gracias. Recuerden que pueden cridar al 962-961-031 o en este mateix teléfono, dejar un mensaje de WhatsApp o enviar un correo electrónico a corresponda@radiogandia.net. Arribem a la una, és el moment d'escoltar les notícies d'àmbit nacional.
Casi tres semanas después ya sabemos los argumentos por los que el Supremo condenó al fiscal general del Estado. Al Supremo no le parece suficiente el testimonio de todos los periodistas durante el juicio. El alto tribunal le condena por filtrar el correo y por la nota de prensa que se había quedado fuera de la causa.
Es la una, las 12 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Supremo asegura que el fiscal no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito y no da credibilidad al testimonio de estos periodistas informadores que, sin revelar sus fuentes durante el juicio, recordemos, afirmaron que el documento les había llegado por otra vía y que la fuente no era el fiscal general del Estado. Son 233 folios de sentencia que estamos leyendo bien todavía. Ampliamos. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues como tú dices, la sentencia que firman los magistrados Andrés Martínez Arrieta, ponente y presidente, Manuel Marchena, Carmen Lamela, Juan Ramón Verdugo y Antonio del Moral, considera probado que García Ortiz o un tercero de su entorno, con su conocimiento, filtró el correo electrónico en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales, pero no cuestiona la credibilidad de los periodistas que declararon que tuvieron o conocieron ese documento antes de que lo manejara el condenado. Se limitan a señalar que ese testimonio cede ante otras pruebas de cargo. La sentencia destaca además el exquisito respeto del tribunal que demostraron los periodistas que declararon como testigos al secreto profesional. Pero tú lo decías, también le condena por la nota de prensa que desmintió el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez para ayudar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque dice que revela el contenido del mensaje del abogado de Alberto González Amador que reconocía esos delitos fiscales, y subrayan que Álvaro García Ortiz no podía responder a una noticia falsa con la comisión de un delito y que con su actuación quebrantó su deber reforzado de reserva. Hay un voto particular, el de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que dicen que no hay prueba de que Álvaro García Ortiz filtrara al correo y descartan que la nota de prensa sea delictiva, porque lo contrario, sostienen, habría sido dar por válida la afirmación que atacaba de pleno la legalidad de la actuación de la Fiscalía y con ella el prestigio de la institución.
Pues ya está aquí la sentencia. La mayoría del tribunal cree que García Ortiz intervino directamente tanto en la filtración del correo y le considera responsable de esa nota, de esa famosa nota que, recordemos, recogía la existencia de ese mail. En fin, es la noticia del día, sin duda, 1:02. Vamos a buscar ya las primeras reacciones políticas. Acaba de hablar en el Congreso la portavoz del PP allí en la Cámara Baja, es Esther Muñoz.
No he leído la sentencia porque me lo han comentado bajando por aquí. En cualquier caso, el Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en la que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente.
Primera lectura apresurada del Partido Popular. En marcha está también la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Allí está Sara Selva. Bueno, esperamos que ahí se pronuncie la portavoz Pilar Alegría. ¿Alguna referencia ya, Sara? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento, sin mencionar la sentencia, ha empezado la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pero sin hacer mención a esa sentencia. Sí le han preguntado a la ministra, Margarita Robles, en el Congreso. Dice Robles que le hubiera gustado conocer la sentencia antes, pero que confía en el trabajo del Supremo.
Es una sentencia que se tomó por 5-2 y desde luego mi confianza plena. Creo que hubiera sido mejor que la sentencia se hubiera adelantado, pero en todo caso plena confianza en el Tribunal Supremo. Tenemos que confiar en las instituciones. Si no confiamos en todas las instituciones, desde el Gobierno de la Nación en su caso o los tribunales de justicia, la democracia no funciona y mi confianza en el Tribunal Supremo es total y absoluta.
Hasta ahora la reacción del Gobierno siempre ha sido prudente antes de conocer el detalle de la sentencia. El ministro de Justicia ha repetido en varias ocasiones desde que se conoció el fallo que lo respeta, aunque no lo comparte porque confía en la inocencia de Álvaro García Ortiz. Consideraban algunos miembros del Ejecutivo que era una anomalía que el contenido de la sentencia tardara tanto en conocerse. Eso dijo en varias ocasiones, por ejemplo, la ministra Yolanda Díaz. Veremos, pues, cuál es hoy la reacción del Gobierno tras conocer ya esos detalles y los votos particulares.
Lo contaremos ya a las 2 en tiempo de Hora 14, junto a todas las reacciones y también el primer análisis jurídico de nuestro magistrado Joaquín Bosch, edición especial de Hora 14 a partir de las 2.
Hora 14.
En un martes en el que estamos pendientes de otras cuestiones informativas, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Cataluña impone el uso de la mascarilla obligatoria en los centros de salud y en las residencias de mayores por el aumento de casos de gripe que se han duplicado en la última semana. Radio Barcelona, Xavi Abelló.
la incidencia de la gripe se ha más que duplicado en la última semana. Ya hay 418 casos por cada 100.000 habitantes, cifras que superan el pico de las tres temporadas de gripe anteriores. Ante esta evolución, el gobierno ha decidido declarar obligatoria la mascarilla en los hospitales, centros sanitarios y residencias. La portavoz Silvia Paneque asegura que así se ayudará a contener la enfermedad.
Gracias, Xavi.
La contenció de la grip a través de l'utilització de la mascareta també és una manera d'ajudar a salvar vides. La Covid ja ens va demostrar...
És un aprendizaje de la Covid para salvar vidas, ha afirmado la portavoz para justificar esta medida que entrará en vigor mañana.
Gracias, Xavi. Mientras, la defensa de Koldo García ha recurrido su ingreso en prisión. En un escrito argumenta que no hay riesgo extremo de fuga porque ha cumplido con todas las medidas cautelares y tiene un arraigo sólido, dice en España, y apunta que el juez solo ha tenido en cuenta la petición de pena de las acusaciones, que parten de un cálculo, según el escrito, equivocado de la UCO sobre su incremento patrimonial porque no tuvo en cuenta las hipotecas que había pedido para comprar los inmuebles. Y nos quedan los deportes. Laura Longueira, muy buenas.
Muy buenas. Hasta ahora empieza el sorteo de 16avos de la Copa del Rey, ya con los equipos de la Supercopa en los bombos. José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, Laura, sí, ya están aquí Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic. Vienen los de la Supercopa, lo hacen en la ronda de 16avos y todos se van a enfrentar a equipos de tercera y de cuarta categoría. De segunda federación solo hay uno, el Atlético Baleares, y de primera federación está el Ourense Club de Fútbol, que entra como campeón de Copa Federación. Ambos, gallegos y baleares, se van a llevar a uno de los de la Supercopa, y además están Talavera, Deportivo Guadalajara, Deportivo Eldense y Real Murcia. Todos quedarán emparejados con equipos de primera. Una eliminatoria será incluso entre dos equipos de la Liga. Son 16 eliminatorias a un partido, se juega la próxima semana, exceptuando el emparejamiento del Rayo Vallecano, que debido a los compromisos europeos se va a disputar en la primera semana de enero.
Gracias, Duro. En una mañana con protagonismo para Mbappé, que no se ha entrenado, el francés arrastra un dedo roto y molestias musculares en la pierna izquierda y se convierte en seria duda para el trascendental duelo de mañana ante el City para una Champions que arranca hoy con el Barça recibiendo al Eintracht, con la novedad de Ter Stegen 4 meses después, mientras el Atlético de Madrid viaja a Holanda para medirse al PSV. Toda la jornada la contamos desde las 8:30 con Dani Garrido en Carrusel Deportivo.
Pues de momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con edición especial con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
Combina playa, montaña, deporte, bienestar, música, gastronomía y cultura. No te pierdas nada de lo que Benicàssim tiene que ofrecerte durante todo el año. Vive un Benicàssim muy vivo. Te esperamos. Ayuntamiento de Benicàssim.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1:00 PM, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunidad Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunidad Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunidad Valenciana.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karoq, Kodiaq, Zodia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestros Elroq y Enyaq. Skoda Jorro Import. Descuentos de hasta 9.000 euros. Stock limitado. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora. Corre que vuelan.
Skoda. Simply clever.
Jorro Import. Concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
La 1:09, Enrique Bodí. Hola de nou.
Hola de nou, Anna.
Actualitzem els titulars de la jornada.
Sí, actualitzem i ens parlem de tema educatiu, perquè en l'àmbit acadèmic de la SAFOR està d'enhorabona. I veiem els premis de física de RSF i la Fundació BBVA, que reconeixen l'excel·lència en recerca i divulgació de 12 científics per la seva excel·lència en l'ensenyament i divulgació. Tres d'estos guardons fan referència a professors d'instituts de Gandia, Francisco Savall i Maria Pilar Santa Tecla, de l'IES Belsemens, i Miriam Esparza, de l'IES Ausias Marc. I el Partit Popular, i anem a un altre tipus de qüestions, en aquest cas polític, acusa el govern municipal de privatitzar aparcaments públics de Gandia per un cànon de 12,5 milions d'euros per obtindre diners ràpids en any preelectoral. Estos aparcaments públics seran venuts a una empresa durant els propers 20 anys. Segons el regidor popular Guillermo Barber, esta decisió afectarà comerciants i veïns, els quals no han sigut consultats per la seva privatització.
El gobierno municipal tenía previsto privatizar los parkings públicos de Gandía a cambio de un canon de más de 12 millones de euros. Bien, estas sospechas ahora se han convertido en realidad y es que en base a la información que tenemos, que no es la que nos ha suministrado el gobierno municipal, y no ha sido proporcionada por el gobierno municipal, pero tenemos constancia que el gobierno municipal ha consignado en el capítulo de ingresos un canon extraordinario por la cantidad de 12,5 millones de euros.
No obstant, Salvador Gregori, regidor d'Hisenda i responsable de les aparcaments municipals, ha respost a aquestes crítiques dient que des del Partit Popular no tenen bé les xifres i menteixen, diu, en els objectius de la mesura que externalitzarà el servei i intenten sembrar dubtes sobre l'escrupulós sistema de licitació pública, diu Gregori, que es durà a terme.
Perquè menteixen, no sé si per malícia, per ignorància o un mix de les dues coses. S'enganyen totalment en les xifres, menteixen en els objectius de per què es fa l'externalització del servei i intenten, miserablement, ficar dubtes sobre l'escrupulós sistema de licitació pública que es farà.
I la cita important d'avui ja està avançant este matí, serà en el Teatre Serrano a les 10:30 hores, a missa nova edició del Gandia Pensa, esta vegada a càrrec de la jutgessa, magistrada i exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, baix el títol En favor de l'esperança, confiança, democràcia i drets humans. Carmena i el periodista Joan Carles Martí dialogaran, ara que es compleixen 50 anys de la mort del dictador Franco, sobre la visió de les dones pioneres d'aquella època i la necessitat de confiar en la democràcia. Precisament d'esta qüestió, el Partit Popular de Gandia ha eixit a la palestra per a realitzar una denúncia sobre el que consideren falta de pluralitat en el cicle de Gandia Pensa. El portaveu del grup popular, Víctor Soler, adverteix que no es pot continuar tolerant que els diners de tots els gandians s'utilitzen per a financiar, diu, actes que en la pràctica són propaganda política. Afirma el popular que se'ls va vendre un espai per a la reflexió i el debat plural, però el que veuen és una plataforma ideològica al servei d'una sola visió de la realitat política.
Al final, Gandia Pensa ha acabado convertido en una herramienta propagandística del gobierno socialista y de izquierdas. Lo que finalmente ha acabado siendo no es más que un ciclo de charlas protagonizado por referentes de la izquierda, camuflado bajo palabras como democracia y diálogo, que siempre visten bien, pero integrado por personas cuya afinidad ideológica es más que evidente, especialmente en el caso de la última invitada.
Más qüestions, Enrique.
Parlem també, en este cas, avançant la constitució d'aquest consorci de la Marxal de la Safor, l'organisme, recordem que aglutinarà ajuntaments en territori dins de la zona humida amb l'objectiu de millorar la coordinació, la gestió de l'aigua, reforçar la protecció ambiental i impulsar accions de conservació i promoció de la biodiversitat en aquest espai natural d'alt valor ecològic, integrat, recordem, en la xarxa Natura 2000. Facilitarà la compatibilitat entre l'activitat agrícola tradicional, la preservació de l'espai natural i la regulació d'usos que afecten directament a la Marxal, reforçant així un model de gestió integrat, sostenible i orientat al futur. I la ciutat de Gandia es va convertir estos dies ja en l'àmbit esportiu, en l'epicentre internacional del billar, en la celebració, recordem, del Predator Pro Billar Tour, un dels circuits professionals més prestigiosos del món. L'esdeveniment va reunir a destacats jugadors nacionals i internacionals, consolidant-se la ciutat així com la seu de referència per a competicions esportives d'aquest nivell. Durant diverses jornades, l'Espai Baladre va registrar una gran afluència de públic que va poder gaudir d'encontres d'altíssima intensitat i precisió tècnica. Entre els participants es van trobar figures reconegudes del circuit professional, així com joves talents que van aprofitar l'ocasió per a mesurar-se el seu nivell davant dels millors. El torneig va deixar moments de gran espectacularitat i va emetre les seues principals partides en plataformes de streaming especialitzades, permetent així a milers d'aficionats seguint la competició des de diferents països.
Gràcies, Enrique. No te marxes molt lluny, perquè en uns minutets vull tractar el tema de la plaga d'esports senglars.
Esports senglars, de nou.
De nou, la Generalitat ha anunciat que va a pagar 40 euros per cada animal que siga batut, que siga caçat. Anem a aprofundir en aquesta qüestió.
Exactament, veurem exactament què està passant.
Perfecte, fins en uns minutets.
Fins ara.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos. Y el chocolate más famoso de Gandía que, desde el 2011, es tradición para muchos.
Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su acogedor salón o para llevar.
También crepes y gofres, siempre irresistibles.
La Churrería del Puerto, pruébanos, porque la calidez de los momentos se saborea aquí.
Vecinos, Asgan Ascensores mejora la comodidad y seguridad de vuestra comunidad, ofreciendo instalación y mantenimiento de ascensores multimarca, iluminación eficiente y limpieza de zonas comunes. AsganAscensores.com, también con tu empresa. Montacargas y plataformas elevadoras. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Calidad y seguridad al mejor precio.
El puchero en Pilota no es solo un plato, es el corazón de nuestra tradición. Gandía y su entorno celebran la Ruta del Puchero. Restaurantes de la zona te invitan a saborear la esencia de nuestra tierra. Toda la información se puede consultar en la web de estisafor.com. Ven, disfruta desde ya y hasta febrero de 2026. Descubre el auténtico sabor valenciano y vota por el mejor puchero y la mejor pilota. Organiza Destisafor con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ruta del Puchero Gandía, te sabor.
Descubre el sabor mediterráneo en el restaurante Club de Tenis Oliva. Desayunos saludables, almuerzos de plato, menú diario, exquisitos arroces y carnes a la brasa. Reserva ya tu mesa para tu reunión familiar o empresa. También comida de Navidad, fin de año y Reyes. Te esperamos en el restaurante Club de Tenis de Oliva. La buena gastronomía de la Terreta. Abrimos de martes a domingo. Ah, y los jueves, puchero.
La 1:10 i es parla ara d'una qüestió de que si no l'han passat encara és molt probable que la passen i de què parlen, de la grip. Jo no sé vostès, però jo tinc la sensació que està sent enguany més llarga i forta que altres anys. Però per saber si és o no una sensació, ui, estic en la raó, parlem ja amb el doctor Pablo Villalba. Pablo Villalba, metge familiar i comunitari del Departament de Salut de Gandia. Bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Pablo, no sé si es una sensación que tenemos eso de que este año la gripe es peor que otros años.
Bueno, este año el tema es que el pico de la gripe está llegando antes de lo de otros años, ¿vale? El año pasado ha llegado más o menos a la mitad de enero y este año, a principios de diciembre, ya estamos con niveles muy altos de transmisión.
¿Y puede que dure más o es como siempre? Es que parece como que claro, los síntomas de las personas dicen, uy, llevo una semana con calentura.
Sí, si empieza antes, pues la epidemia puede ser peor porque puede contagiarse más gente y estar más gente a la vez, cara a las Navidades y todo, puede haber más saturación en los centros sanitarios.
¿Cuál es la situación actual en los centros sanitarios? ¿De momento está bien, está controlada?
Pues mira, de momento yo te puedo decir que el domingo yo estuve de guardia en el Royce de Corella, en el centro sanitario, atendimos más de 300 pacientes, ¿vale? Es una barbaridad. Entre
300 pacientes en un día.
Sí, en una guardia. Entonces, hay bastante transmisión ahora mismo ya del virus y eso pues se empieza a ver primero en los centros de salud y luego todas esas personas acaban no todas, pero que ese aumento en los centros de salud se ve posteriormente en el hospital. Acaban ingresando las personas más vulnerables, acaban ingresando. Entonces es posible que se acabe saturando de forma más pronta los recursos sanitarios.
Y recordemos, Pablo, las recomendaciones.
Bueno, en primer lugar, la primera recomendación sería evitar la transmisión. Es decir, pues está bien tener un adecuado lavado de manos, llevar la mascarilla en lugares cerrados, también en los centros sanitarios, sobre todo si tienes algún síntoma.
Aparte de esto, bueno, recordar, Pablo, ¿cuáles son esos síntomas? ¿O cómo comienza?
Los síntomas típicos de la gripe es un cuadro de entre 5 y 7 días de evolución en el que vas a tener fiebre, malestar general, dolor de todo el cuerpo, tos, aumento de mucosidad. Y más o menos estos son un poquito los síntomas que van cambiando a lo largo de los días, pero se mantienen un poquito así, ¿vale? La mejor manera que tenemos de evitarlos y de evitar el contagio es la vacunación.
Y estos momentos, ¿verdad?, está en marcha esa campaña de vacunación.
Sí, está en marcha la campaña de vacunación, pero aunque no dispongo de datos, sí que hay una impresión general de que este año se está vacunando menos gente que otros años. Entonces animamos a la población a que se vacune, porque la vacuna va a hacer que si tienes la enfermedad la pases de una forma mucho más leve y va a evitar también muchos contagios.
Para simplemente acudir a los centros de salud, ¿verdad?
Sí, hay que acudir a los centros de salud. Se puede acudir cogiendo cita con tu enfermera para la vacunación, y también se están realizando vacunaciones sin cita en los diferentes centros de salud de las AFOR. Si quieres te puedo detallar un poco los horarios, etcétera.
Bueno, lo que haremos, como es un poco extenso, lo pondremos en la web de radiogandia.net para que lo vea todo el mundo, ¿vale? Perfecto. Si te parece. Y quería preguntarte también, Pablo, ¿cuándo es recomendable ir al centro de salud? Porque es importante, ¿no?
No hace falta ir al centro de salud ante el más mínimo síntoma, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los síntomas que hemos comentado, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, son síntomas autolimitados y que a la semana se van a ir sin tomar ningún medicamento y sin tener que acudir a un médico, ¿vale? En la mayoría de los casos. Habría que ir cuando la infección se complica. ¿Cuándo se complica? Pues cuando llevo varios días y no se va la fiebre, como alrededor de entre 3 y 5 días con fiebre alta, habría que consultar. Cuando tienes dolor en el pecho, cuando eres una persona de riesgo, es decir, tienes la gripe y tienes algún problema cardíaco o tienes algún problema del sistema inmunológico. Pero personas jóvenes que simplemente tienen un cuadro vital normal no deberían de acudir a la primera de cambio, porque lo que pasa es que se saturan los sistemas, el sistema sanitario, y no podemos atender de forma correcta a la gente que sí lo necesita.
Perfecto, Pablo. Pues bueno, estas son las recomendaciones y esperemos que poco a poco vaya pasando esto.
Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pablo, por atendernos.
Vale.
Gracias.
Ya no guardava per recórrer cap indret. El temps desgasta i li la gasta qui no creix. Mai van estar quan feien falta aixòs pesets. Ja no penja el pòster dels auxili a la paret. Jo vull alçar...
I a banda de la grip, Enrique, és el que no para de proliferar.
Esports en glas,
exactament. I ara, després de detectar els primers casos de peste porcina a Catalunya, la Generalitat Valenciana ha anunciat una mesura dràstica. Es pagaran 40 euros per cada porc abatut. Per a parlar d'esta qüestió tenim al telèfon a Lorena Martínez, que és presidenta de l'Associació de Caçadors de la Comunitat Valenciana. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, Lorena, què vos sembla esta iniciativa, esta nova mesura?
Bueno, els 40 euros per senglar abatut no són un regal ni són un premi. Jo, el sector ho considera com un reconeixement a tot l'esforç que porta fent des de fa molts anys, perquè cal recordar que des de 2022 tenim una ordre que declara més de 400 termes municipals de la comunitat en sobreabundància. I el que té d'importància aquest decret és que la caça del senglar passa de ser una opció per al caçador per a ser una obligació, que és el que imposa aquest decret. Per tant, ja estàvem fent molt de treball. L'any passat se van abatre més de 56.000 peces de senglar, un 16% menys que l'any anterior. I en aquest sentit, ara que està la pesta porcina a la província de Barcelona, el que ens demanava l'administració és que incrementarem encara més aquesta pressió per a reduir les poblacions i evitar que es distribuïsca la enfermedad més a pressa. I, clar, cal compensar també els gastos que suposen augmentar esta intensificació de reduir la població.
Lorena, seguint una activitat, la de la caça del porc senglar, diguem que pràcticament totes cas de setmana n'hi ha una batida en un lloc o en un altre, com és així que un animal com este continua creixent com ha crescut? Què ha fet que hagi proliferat tant en els últims anys?
No fer cas al sector. És el primer any en la història que hem tingut una ajuda per part de la Conselleria de Medi Ambient de 900.000 euros a ajuntaments per a combatre la plaga. La Diputació de València ha tret una línia de subvencions de 300.000 euros per a subvencionar ganxos i batudes. Des d'aquest any tenim un decret que ens permetís la comercialització d'esta carn de caça, encara que falti infraestructura, perquè antes sols tenien que teníem l'opció de poder consumir-los. Fa 3 anys teníem que pagar per xavalí abatut, a més de lo que ens estava constant. Fa 4 anys ens prohibien una ferramenta supernecessària per a fer una modalitat que és les esperes, que és ficar menjar per a que l'animal acudisca al punt on se té que caçar. La llei de benestar animal va suposar un perill important per als gossos de reala i, clar, si portes de guany avisant que això se va descontrolar quan se feien unes captures aproximades de 20.000 porcs a l'any i el sector està complint i caçant per damunt de les seves possibilitats, és perquè si això, si totes aquestes mesures que han aparegut des de fa 2 anys s'havien aplicat fa 8, probablement no estaríem en la situació que estem.
Lorena, com s'aplicarà aquesta mesura? Imagina que incrementareu les batudes, sempre s'ha de fer veritat en associacions de caçadors, com funciona?
A veure, nosaltres ja tenim de forma obligatòria una sèrie de batudes. El que ens han demanat és que s'intensifiquen, inclús que s'avancen en el calendari. Tenim que tindre en compte també que els boicots a les batudes, és a dir, la gent que va a la muntanya i veu un cartell de que s'està fent una batuda, hasta fa 2 anys no era sancionable. Per tant, també teníem aquesta problemàtica de gent que interrompre dins d'aquesta batuda i es genera un problema. Llavors, el que han demanat és la intensificació. Nosaltres hem parlat en els clubs per a que intenten caçar més encara i la idea és que s'ajude tot el que se puga, perquè els grans perjudicats són la gent que té granges de por sí, que ara mateix està veient el que està passant en Barcelona, que s'estan tancant fronteres, i tenen por de que això pugui passar a la Comunitat Valenciana.
Uh-huh. Lorena, estos diners, estos 40 euros que otorgarà la Generalitat, és només per abatre al xavalí o n'hi ha que retirar ese exemplar?
Els 40 euros van destinat a el exemplar abatit i arreplegat. El que passa que de la part de replegar-la es suposa, i veurem quan tisca el decret, que s'encarregarà Baersa d'anar als punts per a poder arreplegar-la.
Perquè és un cost important, Lorena, evidentment.
Sí, penseu que els caçadors ja vam intentar fer-nos càrrec nosaltres de els que no podien consumir, que se'ls arreplegara una empresa, i el cost aproximat era que la empresa ens cobrava 100 euros per el viatge d'arribar fins al punt i després 0,30 el quilo d'animal. És un cost superimportant que els caçadors ja no podien fer-nos càrrec. Mm-hmm.
Doncs moltíssimes gràcies, Lorena, per atendre'ns i posar un poc de llum en esta qüestió.
Gràcies, Lorena.
Gràcies a vosaltres.
Doncs bueno, sembla una mesura que és benvinguda pel sector dels caçadors, perquè tenien, com comentàvem, molt de cost per a fer front a aquestes batudes que ja eren obligatòries per a poder...
Tenim batudes, tenim trampes, tenim de tot així en la comarca.
Així és, una de les ciutats que més està patint esta situació és Oliva. Recordem que tenen moltes hectàrees de camp d'agricultura. I damunt ara s'han trobat amb una circumstància extraordinària, Enrique, que ens comenta ja Enrique Parra, regidor d'Agricultura d'Oliva. Bon dia.
Bon dia, gràcies per donar-me veu.
Enrique, què és el que ha passat?
Pues una sorpresa molt desagradable que hem tingut. En una de les jaules, una de les que estan les més amagades de totes, ens han boicotejat la jaula, és a dir, ens han arrencat els cables de la càmera, han tallat els cables de la plaqueta solar, han trencat la plaqueta solar, ens han furtat una porta i han destruït l'altra. Estem parlant de jaules que valen 6.000 euros.
Tens sospites, Enrique, de qui pugui estar darrere?
No, home, sospites... no. Aquí, en concret, no, però bueno, sabem que n'hi ha gent que no està conforme amb la nostra actuació.
Algun grup animalista, en concret, no?
No, jo no conec ningú grup animalista, però sé que perquè els caçadors m'han dit que a voltes han anat a increpar-los, a dir-los assassins, i... pot ser qualsevol vàndal, però bueno, però que... des d'ací voldria fer una crida i que tinguin en compte d'anar molt en cura, perquè això és algo greu. Estes gàbies, trampa, no són de l'Ajuntament, però estan contratats per l'Ajuntament. És a dir, que l'Ajuntament és d'alguna manera es veu afectat en això. Estem pagant 500 euros de manteniment de cada jaula. Ara tenim una jaula no operativa, gràcies a estos vàndalos. Alguna responsabilitat tindrem que fer. Avui anem a presentar una denúncia al quartel i espero que puguem caçar els que han fet aquestes feixories.
Comentava que el cost d'aquest acte vandàlic supera els 6.000 euros.
No, a veure, una jaula val al voltant de 6.000 euros. Esto... Sí. Estava entrant una crida...
Esto... Repetisca, sí, que no se l'escolta, disculpe.
Estos danys no arribaran a 6.000 euros, però que estem parlant de que li han fet mal a una... a una jaula que val 6.000 euros. Què podem valer el mal que han fet? 1.000? 2.000? No ho sé. Però, bueno, de moment, això 6.000 euros estan inoperatius. És el que em referisc.
Deixant de banda este costat, este tipus de qüestions, el que són aquestes gàbies, Enrique, sí que estan donant un resultat òptim, no?, per a que s'ha reduït la plaga de xavalís a la ciutat d'Oliva.
Sí, bueno, a veure, nosaltres, en tres tancades... En tres vegades de tancar les jaules, totes no, però en una van tancar quatre jaules, en l'altra també quatre, esta última volta també quatre jaules de les sis, perquè els javalis no entren sempre a la mateixa hora en totes les jaules. A veure, hem capturat 143 animals en tres nits, 143 animals. És a dir, que és molt efectiu. Este sistema és molt efectiu. Jo, per lo menos, nosaltres estem prou contents del resultat.
Enrique, fa un moment parlàvem amb la presidenta d'Associacions de Caçadors de la Comunitat Valenciana per aquesta nova mesura que anuncia la Generalitat, que pagaran 40 euros per cada porc abatut. Què li sembla també aquesta mesura?
Pues a mi em sembla molt bé. Ara em sembla bé, però jo no sé com van articular-ho, de quina manera van a poder pagar, com van a poder justificar que han caçat X cavalls. Tampoc no ho sé. Nosaltres sí que quan tanquem una jaula i matem els animals, els sacrifiquem, doncs, bueno, fem una foto georreferencial i l'enviem a Conselleria i al Club de Caça i al tècnic de l'Ajuntament. És a dir, que nosaltres sí que tenim constància de tots els animals, tenim que dir el sexo, a veure si és macho, si és hembra, si són raions, el pes aproximat, i després tenim que aportar la documentació com a que hem incinerat, que tenim que anar a Castelló a incinerar-los. A veure, si volen caçar jabalís, pues jo crec que potser tindrem que jugar tots en igualtat de condicions, perquè si ens ho farem més fàcil, no tindrem que esperar-nos a que estigui la jaula plena per agarrar els jabalís, per exemple. Això és una mesura que s'ha fet per als clubs de caça. No per a tots els caçadors, sinó els que siguen els gestors de la fauna cinegètica, els gestors del coto. Vamos, en Oliva, tot el terme d'Oliva és un coto. I bueno, ells són els que són els responsables d'esta fauna. Ells són ells, és que aquestes ajudes van dirigides a ells, no als ajuntaments, van dirigides als caçadors. Els ajuntaments estem financiant les jaules de la nostra butxaca. En Oliva, en concret, són 3.000 euros al mes. 3.000 euros al mes perquè tenim molta abundància de jabalí. 3.000 euros al mes que estem pagant entre tots. Ja es fa pesat.
Enrique, esperem que solvente ràpidament aquesta qüestió i ràpidament puguin tindre ja aquesta gàbia operativa. Moltes gràcies.
Gràcies, Enrique.
Gràcies a vosaltres una vegada més.
Papers mullats amb molts passats, que caiga un raig, jo vull morir al teu costat. Castells de sorra abandonats, si estàs a mi ja saps on vaig, on les promeses es fan realitat. Ei, ara que no queda res del que vam ser, i ara que ja no volen saber de la missa a la meitat, ni de botes ni de fe, gritarem. Yeah, yeah, yeah.
Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía doña Milagro García Soldevila. Entierro esta tarde a las 17 horas en la capilla del Tanatorio Monduber. Descanse en paz.
Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de dos dormitorios desde 148.000 y de tres desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Drutex, el fabricante de ventanas y puertas en PVC y aluminio líder en Europa, acaba de abrir un showroom de 500 metros cuadrados en Gandía. Visítanos en Cristal Expo, nuestro distribuidor oficial, y convéncete de lo que significa la mejor calidad al mejor precio. Plazo de entrega de 15 días en España. Financiamos el 100% sin intereses. El equipo de Cristal Expo te espera en Avenida de Alicante 123, frente a Dulcesol.
Don Color agraís al seus clients la confianza una y mes. Són pintureros de tota la vida i especialistes en SATE per a fer la teua vivenda més confortable, eficient i sostenible. Particular o professional, ens trobaràs a Gandia, Oliva, Alzira i València. Don Color vol acompanyar-te estes festes donant calidesa al vostre llar o lloc de treball. Tot a doncolor.es.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
La A440 amb Javier Cirerol.
Javier Cirerol, bona vesprada, bon dia.
Bona vesprada.
Quin tema es proposes avui?
A veure, avui va enllaçat perquè ahir, 8 de desembre, es van complir 40 anys de la desaparició de John Lennon.
Durant anys, ja, mare meva, com passa el temps.
Passa el temps volant. Passa el temps volant i no es donen compte de que a dia d'avui, si haguera viscut, tindria 85 anys. Que no sabrem si... Però per lo menos l'haurien pogut disfrutar un poc més. Tot va ser per culpa de quatre bales. Quatre bales que van acabar en la seva vida. Així, una nit, Mark David Chapman, l'agressor, que actualment continua en presó, l'última vegada se li ha tornat a denegar en l'any 2022 la llibertat condicional, perquè té una cadena perpètua, va treure un revòlver del calibre 38 i li va disparar 5 vegades a l'esquena. La primera va fallar, va passar per damunt del cap del músic, però és que les següents van impactar en el que va ser l'esquena. Els dos tirs li van donar un al costat esquerre de la seva esquena i un altre va penetrar en el seu muscle. I l'agressor, per quin motiu? Sol volia ser famós, a qualsevol preu. Així no tinguera que haver matat a ell o a qui fora.
Mare meva. ¿Y qué es para contar de John Lennon?
Pues yo lo que voy a hablar es la part, la versante, porque todo el mundo sabe que va a ser activista, va a ser lluitador por los derechos sociales, de la Pau, etcétera, compañía de Yoko Ono. Anem a hablar de la persona, porque las personas no son perfectas con la vida de China, sino tenemos alguna part negativa. Y es que ell va nacer en plena Segunda Guerra Mundial en el año 1940 a Liverpool. Y son pare va a ser una persona que va a estar molt absent en la vida de John, tan absent que va inclús ell va acabar en les mans de la tutela dels seus tios, perquè no va voler fer-se càrrec d'ell. Una cosa que el marcarà en el futur. Què va passar? Que va fundar The Quarrymen, la primera banda que va crear junt amb, quan eren adolescents, junt a Paul McCartney, i que treballaven i assajaven en casa del Paul, de mateix Paul McCartney. I van fer un concert al jardí de l'església de Sant Peter a Woodlawn. La banda assajava i van començar a sorgir èxits i van començar a cridar l'atenció d'un tal George Harrison i poc més tard a Ringo Starr. Tot va canviar quan van fundar els Beatles.
myself in times of trouble. Mother Mary comes to me.
Quina banda.
És una història molt profunda i jo crec que no han fet la pel·lícula dels Beatles perquè no s'atreveixen, perquè n'hi ha tanta història darrere, tantes anècdotes, tant, que no cap. La de Queen ja es va quedar curta.
Sí.
La dels Beatles necessitaria una sèrie de 8 temporades. Però és que John Lennon i Paul McCartney van ser quasi com a germans, però de sobte, de la nit al matí, van trencar relacions. Ja no es parlaven. I al final diuen que va convertir en una espècie d'enemics íntims per qüestions de que molts diuen, no, és que va aparèixer Yoko Ono i va trencar els Beatles. No, els Beatles ja estaven trencats quan va aparèixer la figura de Yoko Ono. Estaven cansats, estaven ja molt rodats, estaven en excés de treball i van dir, anem a parar. Què va passar? Que ells, anys després, McCartney diu que la seva deterioritat de la relació va ser un rencor que va durar prou anys, però que realment s'arrepentix. No se sap el per què, van acabar de ser lo més com uña i carne, que diuen en castellà, van separar la seva relació. Tant era la relació que va néixer entre els dos, que el mateix Paul McCartney va fer una cançó, que és la que jo em despediré avui. És una cançó que jo crec que tots coneixem si jo dic Hey Jude.
Sí.
Hey Jude és una cançó que McCartney va composar per al fill de Lennon, Jules. Què va passar? Que ell es va anunciar a la família, John Lennon va anunciar que anava a divorciar-se, i és una notícia que realment, quan tens família, destruïs tota la situació. I Paul va pensar en el xiquet. Què passa en el xiquet? I quan tornava en el cotxe, va estar pensant, tinc que fer una cançó per animar-lo, una cançó per com ajudar-lo a passar este tràmit, perquè seus pares estan divorciant-se. Ell, Jules, anava a anomenar-se, va canviar com a Ell Jude, perquè ell és Jules, el nom original del xiquet. Què va passar? Que esta cançó va tindre un èxit brutal per el seu ritme i la seva sonoritat. Lo que no amaga és que la història conta que Paul McCartney va arribar a ser una figura tan paternal per al xiquet que ell afirma que té més fotos en el tio Paul que en son pare. I és de veres, perquè John Lennon no va ser el millor pare en el primer xiquet. En el segon que va tindre en Yoko Ono, sí que va ser més pare. Però en este xiquet, siga com siga, no va tindre una... Lo millor serien derivades de quan ell era xiquet en la relació amb son pare. Com a història final, n'hi ha que contar que ha sigut un dels majors èxits, Hey Jude, i és una de les cançons més tararejades, perquè si ara l'escoltem, sabem que acaba en el coro tararejant. I a mi m'ha passat que estava muntant esta secció i estava tararejant la cançó hores després. Siga com siga, la figura de John Lennon passarà la història contra la guerra, passarà la història per aquesta imatge que hem sentit al principi, i una persona que ha lluitat en contra tant de la guerra de Vietnam com qualsevol altra guerra. Lo que no devem oblidar és que 40 anys de vida ens va, en 40 anys de vida ens va deixar, i el que ens ha deixat musicalment, tant com a compositor, carrilista i lletrista. Imaginem-nos, si no haguera passat aquella nit el que va passar, què seria ara de nosaltres en el món de la música?
Impensable.
Impensable.
Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her.
Doncs moltíssimes gràcies, Javier Cirerol, en totes aquestes històries que ens contes sempre de les bandes, dels grups i dels personatges, com comentaves.
A vosaltres, sempre és un plaer.
And any time you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world up on your shoulders. So let it out and let it in. Hey
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Igual de barato que el avioncito. El avioncito para que se coman el brócoli, digo. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Panetone de chocolate o frutas Carrefour el mercado 900 gramos a 6,49 euros la unidad. O merluza a 9,95 euros el kilo. Recuerda, los días 6 y 8 de diciembre permanecerán abiertos todos los centros Carrefour de la provincia.
¡Empieza la magia, chicos! ¡A fabricar ilusión!
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Los elfos están a tope preparando todos los juguetes. Recoge la nueva guía de Navidad y obtén tu cupón de 5 euros. ¡Sí, sí! ¡5 euros de regalo! ¡Corre, que se acaban! Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet.
En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1. Y en Oliva, Carrer Les Fons 5.
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Atención, pequeños aventureros. Los elfos han preparado una ruta mágica llena de pasarelas y sorpresas. Y al final del recorrido, te espera el trono de Papá Noel y de los Reyes Magos. Allí podrás entregar tu carta y vivir la ilusión de la Navidad. Descubre la ruta de los elfos y deja volar tu imaginación. Te esperamos en el Centro Comercial La Vital. Infórmate en nuestra web, redes sociales y app.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos, queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales, hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
Els últims minuts del programa es dediquem, com sempre, a l'agenda sociocultural i ens centrem en un cicle literari dedicat a Carme Martín Gaite. Pel seu centenari va néixer el 8 de desembre de 1920. Tenim ja amb nosaltres a Maria Bravo, gerent d'Ambra, i la catedràtica de Llengua i Literatura, Agustina Pérez. Bon dia, buenos días.
Bon dia. Buenos días, bon dia.
Bueno, ¿por qué era tan necesario este homenaje?
Bueno, yo creo que es necesario siempre recordar a cualquier persona que haya escrito libros, pero fundamentalmente a Carmen Martín Gaite, porque ella fue, además de la reina de la Feria del Libro de Madrid, la reina de los superventas, de los bestsellers, hizo lectores por todas partes y además revolucionó como mujer la manera de escribir y la manera de estar en la sociedad. Era, como dice su biógrafo, una auténtica mujer de letras del siglo XX.
¿Puede ser una de las primeras que escribiera en clave femenino, podemos decir?
Sí, ella escribía sobre mujeres, desde el lenguaje de las mujeres y reivindicando la visión y los derechos de las mujeres. Pero, curiosamente, ella nunca quiso etiquetarse, porque era muy rebelde. No quería etiquetas. No hablaba de ser feminista, pero actuaba profundamente como feminista. Luego sí, sí que lo era.
María, ¿qué organizad en ese ciclo?
Bueno, pues, en un primer moment vam organitzar dos jornades relacionades amb el cinema i això va ser en octubre, però ara ja reprenem estos tres dies amb molta il·lusió. El primer dia estarà, que serà el dimecres dia 10, estarà Marta Sanz i es parlarà es farà una conferència, però bueno, des del seu saber fer, que ja coneixeu totes i tots, perquè Marta és una de les escriptores de contemporànies més lúcides i a més amb molts punts en comú amb Carme Martín Gaite, i ens parlarà de la seva obra El quarto de atrás. Ens farà una mirada molt personal i molt peculiar de la seua lectura d'aquesta obra tan especial que va ser de Carme Martín Gaite. Després, el següent dia, el dijous dia 11, Marina Vallès i Agustina Pérez mantindran una conversa també, sempre al voltant de l'obra i tirant del fil de la conversa i de l'obra i el que va suposar l'obra i com a lectores també de Carme Martí Gaite. I després, el dia 12, el divendres, tindrem ja l'acte final, que serà una taula redona en la que participaran el biògraf de Carme Martín Gaite, José Teruel, que porta estudiant la seva obra i la seva vida fa molts anys ja, Participarà també Maria José Gálvez, la directora general del llibre i el còmic, i Àngels Gregori, poeta i gestor.